Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El ple aprova el cartipàs amb què governarà el municipi els propers 4 anys, una sessió en què es va aprovar també el règim de sessions, tinences d'alcaldia i retribucions. Serà el que ens ocuparà en l'obertura de l'informatiu d'aquest dimarts, 2 del mes de juliol. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Santa Reparada de Cinclaus és des d'aquest cap de setmana el segon espai Víctor Català de l'Escala. Divendres es va presentar el llibre guia dedicat a aquesta ermita i al nucli de Cinclaus. El cos de policia local de l'Escala ha celebrat l'acte institucional per commemorar la diada del seu patró. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde Víctor Puga i alguns regidors que van lliurar els diplomes als agents condecorats. La principal de la Jonquera encetarà la temporada de sardanes d'estiu a la platja. Serà demà, dimecres, primer dimecres de juliol, primera audició de sardanes d'aquest estiu. Un exhaustiu recull d'agenda d'activitats d'aquesta primera setmana de juliol i el temps amb Sergi Corral completaran aquest informatiu. En una jornada típicament d'estiu, amb matí assolellat, amb tarda més nuvolades i calor al centre del dia. Sergi Corral és el responsable de la previsió meteorològica. Dit això, entrem en el contingut amb el tema que destacàvem a la portada, crònica de la sessió plenària, caràcter extraordinari, celebrada ahir al vespre, una sessió plenària, diguem-ne, de cartipàs, en què es va donar compte de com es distribueixen les diferents responsabilitats de govern per aquest mandat 2019-2023. El cartipàs municipal estarà dividit en 4 grans àrees: desenvolupament econòmic i cultural, àrea de territori i sostenibilitat, àrea d'atenció a les persones i àrea d'educació, joventut i esports. Per sobre d'aquestes 4, l'àrea d'alcaldia, que assumeix directament la gestió de personal o règim intern. L'àrea de desenvolupament econòmic i cultural, coordinada per Marta Rodeja, incorpora els regidors Rafael López i Martí Guinart. La coordina Marta Rodeja, que assumeix les regidories de promoció econòmica i turística, comerç, comunicació i noves tecnologies. Rafael López serà el regidor de Promoció i Acció Cultural i Martí Guinart assumeix Patrimoni Històric i Cultural. A l'àrea de Territori i Sostenibilitat, el primer tinent d'alcalde, Josep Bofill, en serà el coordinador, mantenint les regidories d'Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat i sumant-hi Medi Ambient i Habitatge. Dins la mateixa macroàrea, Robert Figueres continua sent el responsable de Serveis i de Seguretat, àrees que ja assumia fins ara. En l'apartat d'atenció a les persones s'hi engloba la regidoria d'atenció a les persones a càrrec de Ramon Aviella i s'hi engloba la regidoria d'ocupació per al més jove de l'equip de govern, Marc Frigola. Finalment, l'àrea d'educació, joventut i esports estarà formada per 3 regidors: Maite Cortés, Marc Frigola i Boran Minic. Cortés com a regidora d'educació, Frigola com a regidor de joventut i Boran Minic com a regidor d'esports i salut. Des de l'oposició, 2 intervencions per ponderar aquesta distribució. Des d'Esquerra Republicana, Enna Estrems acusava el govern de poca valentia per no incloure termes com els de participació ciutadana o igualtat. I des d'En Comú, Albert Pons reclamava una àrea de la dona i reclamava que la d'habitatge s'inclogués a la de serveis socials. Escoltem 2 fragments de les intervencions respectives.
Ens agrada aquesta distribució de macroàrees connectades, és una cosa que nosaltres plantejàvem i per tant ens agrada que hagueu distribuït una mica el govern en aquest sentit, però sí que hi trobem a faltar àrees que podien donar-hi un contingut polític innovador, una mica més nou, com per exemple, no?, una àrea de participació ciutadana, una àrea d'igualtat i dona, per exemple, no? I lamentem que realment amb una capacitat humana tan gran com la que teniu, no us hagueu atrevit a fer polítiques del segle XXI, que és el que ara mateix requereix la nostra societat.
Jo m'afegeixo a les consideracions de la portaveu del grup d'Esquerra Republicana. Considero que la distribució d'àrees amb competències interconnectades doncs és positiva, però tot i així ens trobo a faltar àrees, com pot ser l'àrea de la dona o d'igualtat entre les dones, i també reitero, l'habitatge necessita una política més d'emergència, hauria per a l'atenció de les persones, perquè és un dret diguem-ne, determinant per la dignitat de les persones, doncs que hauria d'estar en l'àrea de serveis socials, perquè interpreto que actualment hi ha moltes més emergències en aquest aspecte a l'hora de fer les consideracions sobre l'habitatge que no passa a la inversa. I per tant entenc que l'àrea d'habitatge podria recaure sobre l'àrea d'atenció de les persones.
Consideracions que van ser respostes per l'alcalde, que apuntava com el nom no fa la cosa i que l'acció de govern mateixa farà veure la correcció del cartipàs aprovat. Víctor Puga.
Jo crec que el nom no fa la cosa en absolut, que el dia a dia de la gestió veurem fins on som capaços d'arribar i si som capaços de fer polítiques del segle XXI o polítiques del segle XX. Jo crec que concloure a partir del títol i de la distribució d'àrees que no som atrevits, jo crec que és concloure una cosa, jo crec que està absolutament fora de lloc i per tant la política pel que fa a polítiques d'igualtat, polítiques de dona i polítiques d'habitatge estan absolutament garantides en aquest govern amb aquesta distribució competencial que hem fet, amb aquesta distribució d'àrees. Per tant, jo òbviament no accepto de cap manera que ens donin lliçons d'atreviment i lliçons de poca altura de mides, que és el que es ve a dir, perquè no posem doncs un títol determinat. Jo crec que hem de deixar començar a treballar el govern, a caminar i veure si som capaços de tirar endavant aquestes polítiques que reclama des de l'oposició o no. El tema de l'habitatge ho hem comentat a l'informativa. A nosaltres ens sembla que és més coherent que pengi de l'àrea d'urbanisme perquè té una vinculació directa. Òbviament, atenció a les persones també hi podria ser perfectament, però ho hem dit abans també, atenció a les persones podria ser tot. Per tant, educació també podria penjar d'atenció a les persones i d'altres àrees i d'altres competències segur que també.
Per al mandat que acaba de començar s'han nomenat dos tinents d'alcalde, són Josep Bofill i Marta Rodeja. Pel que fa a les dedicacions, s'aprovava una dedicació exclusiva que exercirà l'alcalde i una dedicació parcial al 50% compartida pels dos tinents d'alcalde. Els plens ordinaris es continuaran celebrant el primer dilluns de cada mes. La setmana entrant, primer ple ordinari, dilluns, dia 8, a les 8 del vespre. Santa Reparada de Cinclaus és des d'aquest el segon espai Víctor Català de l'Escala. Divendres es va presentar el llibre guia dedicat a aquesta ermita. Dissabte es va inaugurar la museïtzació que se n'ha fet. Els actes commemoratius del 150è aniversari del naixement de Caterina Albert Víctor Català s'han centrat el cap de setmana passat en el nucli rural de Cinclaus i l'ermita de Santa Reparada. Divendres, a l'Alfolí de la Sala es presentava el llibre guia Cinclaus i la capella de Santa Reparada, segon volum de la col·lecció Viu el patrimoni de l'Escala, que es va estrenar amb el dedicat al cementiri mariner. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Un llibre fantàstic que tindrà continuïtat en el futur. Portem dos llibres d'aquesta col·lecció. Hi haurà un tercer, un quart, un cinquè, pel que el patrimoni de l'Escala diríem quasi que és inesgotable. I per tant tenim temps per davant per anar-lo tractant, per anar-lo posant en valor i acostar-lo al públic. Ja jo crec que es fa doncs bona feina en aquest sentit i això reforça segurament alguna de les rutes, com aquell com parlava del cementiri mariner i de la ruta que passa pel cementiri, de la restauració del cementiri, doncs aquest llibre de Cinclaus i la capella de Santa Reparada té una vinculació, ningú se li escapa, òbviament, amb Caterina Albert, amb Víctor Català. Tenim aquí, primera filla, la família Albert.
La presentació va anar a càrrec de Ramon Ripoll, doctor en arquitectura, amb una intervenció on qualificava l'Escala com un dels llocs més especials de la Costa Brava pel seu paisatge, i on lluava la utilitat d'una guia com aquesta perquè, deia, equilibra el raonament i els sentiments. En aquesta presentació, Lourdes Boix, directora del Museu de l'Escala, especulava sobre com podria haver canviat l'entorn de Cinclaus si la família de Víctor Català hagués cedit a la pressió especulativa.
A Cinclaus es volia destruir el paisatge rural que hi havia fent una urbanització tipus Empuria Brava amb canals, perquè hi ha molt de recs, no? I que doncs la família Albert van convèncer l'altre gran propietari de Cinclaus, que era Josep Illa de Viladamat, i no varen vendre a l'ARPA, i avui podem contemplar Cinclaus com és gràcies a les gestions de Lluís Albert i la família Albert, que no van vendre aquells masos i aquells camps,
El llibre ha estat editat pel Museu de l'Escala amb la col·laboració del Centre d'Estudis Escalencs i l'Associació Cromàtica del CER. De fet, al final de la presentació es va fer una projecció de fotografies, tant actuals com històriques que han estat utilitzades en l'elaboració del llibre guia. L'endemà, dissabte, s'estrenava el segon espai dedicat a Víctor Català, a la capella de Santa Reparada, precisament, antiga propietat de l'escriptora, adquirida després per l'Ajuntament de l'Escala. Allà s'hi exposen fotografies de l'autora i de la seva vinculació amb el món rural, concretament Cinclaus, on ella hi tenia propietats i on va excavar la capella. Lourdes Boix va destacar la importància de la museïtzació de l'ermita com a peça clau del triangle Víctor Català que formaran l'Alfolí, Cinclaus i el Clos del Pastor.
Ja ens formava part de la ruta, ja ho visitàvem, però ara està museïtzat. Ara amb aquesta petita exposició de tota la vinculació de l'escriptora amb aquest indret que va ser molt gran, per cert que una de les seves narracions està inspirada en el mas Pere Quintana, agafa molt més significat en aquest triangle Víctor Català que acabarà siguent l'espai Víctor Català a l'Alfolí, que vam inaugurar dissabte passat amb la consellera de Cultura i l'alcalde, l'espai Víctor Català Cinclaus, que hem inaugurat avui, i l'espai Víctor Català Clos del Pastor, que s'inaugurarà l'any que ve, si acaben les obres, no? Que és on anirà ja el gruix de l'obra.
A banda de la museïtzació de l'ermita, s'ha fet una intervenció per a l'envelliment de l'entorn.
Llavors s'ha descentrat una mica també l'entorn, s'ha aprofitat, s'ha plantat un lledoner, a proposta doncs, de l'empresa que ha fet la museïtzació, que és aquesta BBCR, on hi treballa la Maria Rosa Ros. Per cert, vull recordar que va guanyar un Gaudí a la millor direcció artística i és de l'Escala, no? I per tant ens agrada molt que hagi contribuït a recrear aquests espais.
La vinculació de Caterina Albert Víctor Català amb Cinclaus ve d'anys i anys enrere.
La vinculació de la Víctor Català amb Cinclaus ja ve a partir del seu avi, quan Martí Paradís compra el Mas Conques, que ara és restaurant. Posteriorment, la seva àvia, la vídua, quan mor l'avi, la vídua de Martí Paradís, Dolors Ferrés, compra el Mas Pere Quintana, que ara és turisme rural. I també compra la meitat del Mas Sastre que tenim aquí darrere, que anava junt amb aquesta capella. Com que la compra amb un altre propietari, quan divideixen, la àvia de Víctor Català diu que ella prefereix quedar-se la capella i el paller, que és allà darrere, que també és una construcció molt bonica de pedra. I és per aquest motiu que la capella acaba siguent de la família i finalment l'Ajuntament, l'any 1997, la va comprar Francesc Albert Isla, l'actual propietari que viu a la casa pairal de Víctor Català.
En l'acte d'inauguració, l'alcalde Víctor Puga va destacar que per conèixer bé la figura de Caterina Albert és imprescindible aturar-se a Cinclaus.
Doncs tot aquest espai serà vinculat a Caterina Albert per sempre més. De fet, per entendre la trajectòria vital i artística i com a escriptora de Caterina Albert, és imprescindible fer una aturada en el camí en aquest espai i és imprescindible aturar-se aquí i a partir del coneixement i a partir de les ganes d'aprendre i de situar-te en tot aquest context a portar-hi sentiment, a portar-hi ànima. Si hi ha un lloc amb ànima a l'Escala, dèiem, en aquest, sens dubte, n'és un. I per tant aquesta barreja de coneixement, d'ànima i de ganes d'aprendre doncs és el que fa que puguis gaudir d'aquest espai. Aquest és el segon espai, el tercer serà el Clos del Pastor, que inaugurarem el 2020, ja s'està treballant amb el projecte, i en definitiva doncs, tota l'empenta que té la creació de la Càtedra Víctor Català, el fet que sigui de titularitat pública tot el llegat i el Clos del Pastor doncs, ens dona, li dona una dimensió a la figura que tenia Albert, que a partir d'ara nosaltres hem de poder treballar per intentar doncs, subratllar la importància que té, no només per l'Escala, sinó pel territori i pel país, la figura de Caterina Albert i a nivell, sens dubte, també internacional.
I encara el diumenge les activitats es van complementar amb la ruta Camins de Solitud, la Festa de les Roses. Havia de ser una pujada a l'ermita de Santa Caterina. Es va modificar, però, amb visita a la Capella del Roser i l'Església de Torroella de Montgrí, on s'hi conserva l'altar de Sant Ponç. El motiu, l'onada de calor i el tancament de l'accés rodat al massís del Montgrí. El cos de policia local de l'Escala ha celebrat l'acte institucional del seu patró, Sant Pere. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde, Víctor Puga, d'alguns regidors que van fer el lliurament de diplomes als agents condecorats. És una crònica de Montse Manent.
La policia local de l'Escala divendres va celebrar la festivitat del seu patró, Sant Pere. L'acte més formal i institucional va tenir lloc a la sala polivalent. L'esdeveniment va començar amb la salutació dels agents a l'alcalde Víctor Puga i al regidor de Serveis i Seguretat, Robert Figueres. La festa de la policia és un acte formal en què es fa entrega dels diplomes als nous agents i es reconeix la feina feta durant l'any. Així ho explicava el cap de la policia local, Ramon Pérez.
Bé, efectivament, un any més celebrem la festa patronal de la policia local, avui amb un acte més formal que serveix per reconèixer actuacions meritòries, nomenaments de nous funcionaris, i al cap i a la fi explicar una mica i tots plegats la feina de la policia local. Amb un acte més formal, acompanyat per representants de polítics, representants d'altres cossos de seguretat i els familiars. Demà farem un acte més distès, amb un dinar que és més íntim entre les policies i les famílies, que és el que realment el dia de la festa és demà, però com que era cap de setmana hem celebrat avui la festa. Un dia emotiu important per tots nosaltres, perquè ens permet juntar-nos, cosa que és molt difícil durant tot l'any, i en un dia concret de l'any doncs, ajuntem tota la plantilla i d'alguna manera compartim experiències i celebrem la nostra festa.
L'acte va comptar amb representants dels diferents cossos de seguretat que tenen competència en el territori. Víctor Puga, alcalde de l'Escala, va parlar de la importància del model de policia i la cooperació entre les diferents forces de seguretat, a qui va agrair la feina feta.
Un acte institucional, bàsicament un acte festiu. Institucional perquè ens acompanyen la resta de cossos i forces de seguretat que tenen competència en el nostre àmbit territorial i que garanteixen un model de policia que funciona, de col·laboració i de cooperació. I també festivitat perquè és un moment en què saludem les noves incorporacions d'estiu, són 7 en total, és un moment també en què destaquem actituds meritòries o activitats, accions meritòries al llarg de l'any i que això ha correspost a diferents agents de la nostra policia local. També hem felicitat alguns agents que fan 20-25 anys que són membres de la policia local i finalment tot el cos de la policia per la seva feina. No només garantir la seguretat sinó també la convivència. Avui fèiem un incís després específic quan parlàvem de policia administrativa, de la necessitat de garantir la cohesió social, de ser una policia de proximitat, i aquí jo crec que excel·lim també, però en qualsevol cas hem de ser molt exigents amb la nostra policia, no només des de l'acció política també, sinó des de la ciutadania, exigents i alhora agraïts. Per tant, hem expressat també gratitud per la tasca que fan, pel seu compromís, per la seva valentia. En definitiva, la seguretat recau en mans seves aquesta responsabilitat i és un bé doncs, molt preuat, molt necessari per la nostra convivència i per tant jo crec que val la pena de posar-ho de manifest i agrair-los.
La celebració també serveix per donar la benvinguda als policies que venen a donar suport durant la campanya d'estiu en què augmenta notablement la població de l'Escala i en conseqüència els cossos de seguretat també han d'incrementar el seu nombre d'efectius.
Cada estiu l'Escala fa un salt espectacular, passa de la calma a la tempestat en un moment, el mes de juny. Com cada any hem incrementat el servei amb 7 funcionaris d'estiu. Evidentment no fem vacances la policia a l'estiu i dediquem tots els recursos a intentar donar el millor servei possible tant als ciutadans i ciutadanes de l'Escala com a aquelles persones que ens visiten. El cos de Mossos d'Esquadra també hi posa una mica més d'efectius i tots plegats doncs, esperem o estem preparats perquè sigui un estiu, esperem en calma, encara que aquestes temperatures ens estan posant una mica nerviosos, perquè no només per la calor que suposa per la gent, sinó el perill d'incendis. En fi, estem preparats com tots els estius per intentar donar el millor servei possible a la població de l'Escala.
Després de l'entrega de diplomes i els reconeixements honorífics, el regidor de Serveis i Seguretat, Robert Figueres, va explicar els objectius i compromisos del consistori de cara a aquest nou mandat, entre ells la nova comissaria i l'augment de la plantilla.
Que hem parlat amb la Generalitat és el tema estrella, que és la nova comissaria, que no podia pas sortir d'aquí avui sense dir-ho. Jo penso que d'aquí 4 anys, quan fem balanç d'aquesta legislatura, si tant el primer punt que he parlat com aquest de la nova comissaria o ampliació, educació o millora de l'actual que tenim, que com bé sabem tots treballeu en un espai molt reduït i molt justos de tot, pues penso que podríem valorar amb molt bona nota aquesta legislatura.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, va reafirmar el compromís del seu executiu de cara a aquesta nova comissaria, treballant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.
Avui el regidor també comentava la possibilitat d'una nova caserna, d'incrementar els recursos de la nostra policia. Aquest és un compromís en ferm que hem adquirit avui també, i per tant al llarg d'aquests 4 anys com a repte, doncs, treballant de manera colze a colze amb la Generalitat de Catalunya, hem d'intentar tenir un espai millor perquè puguin prestar un servei millor i treballar en millors condicions a la nostra policia. Per tant, una nova caserna en aquesta legislatura és un repte que podem dir que és assumible, però en definitiva dependrà molt també de la disponibilitat que tingui la Generalitat.
L'acte va acabar amb el passi d'un vídeo recordant la història de la policia i amb un piscolabis per a tots els presents.
I havent estrenat el mes de juliol, comencen tota una sèrie de constants en l'àmbit festiu, més lúdic, més cultural, de cada estiu a l'Escala. És el cas de les sardanes. Demà al vespre, primera audició de dimecres d'estiu, amb la principal de la Jonquera, com sempre, a les 10, a la platja. Ens en fa la prèvia Miquel Pagès.
Aquest dimecres comença una nova temporada de sardanes d'estiu a la platja de l'Escala. Com sempre, començaran a les 10 del vespre i la cobla encarregada d'encetar les ballades serà la principal de la Jonquera. Les sessions sardanistes s'allargaran fins al 28 d'agost, moment amb el que s'enllaçarà amb la festa major. S'espera que, com cada any, la resposta dels afeccionats a les sardanes sigui potent, com en els estius anteriors, amb balladors vinguts d'arreu de la comarca que solen estar acompanyats de turistes curiosos que s'atreveixen a fer els primers passos dins la rotllana. Cada dimecres s'interpretaran un total de 6 sardanes. S'explica ben balladores i d'autors ben diversos. Pel que fa a les cobles, no hi faltarà la principal de l'Escala. També tocaran la principal de Banyoles, Sol de Banyuls, la ciutat de Girona, la Bisbal Jove, la Flama de Farners, els Lluïsos de Taradell i el Foment del Montgrí, que amb la principal de l'Escala compartiran la nit del 28 d'agost.
Amb la crònica de les sardanes hem començat a obrir l'àmbit cultural i acabem d'entrar ara amb l'agenda. Avui dimarts al vespre, 7:45, grup de lectura d'estiu per adults a la Biblioteca Víctor Català. Demà dimecres a les 10, l'audició de sardanes amb la Vila de la Jonquera que hem comentat. Demà passat dijous, Zumba, a Riells, com cada dijous d'estiu, plaça de l'Univers a partir de 7:45. Aquesta sessió de Zumba va lligada amb la disco mòbil programada cada dijous a les 10 de la nit. Per aquest dijous, però, hi ha dos altres apunts. Un és un concert d'estiu de càrrec dels alumnes del Brighton College a l'església de Sant Pere de l'Escala, organitzat precisament per aquesta escola, per aquest Brighton College. 9 del vespre, demà passat dijous. I dijous, sent el primer dijous de mes, comença el cicle de cinema a la fresca del CER, un cicle que engegarà amb la pel·lícula d'animació Los Increíbles 2. 10 de la nit, als jardins del Centre Cultural Xavier Vilanova. Divendres a 7 de la tarda, conferència sobre el comerç del peix salat a càrrec de Joan Portet, al Museu de l'Anxova i de la Sal. 7 de la tarda. Una estona després, a les 9, concert de clàssica, concert de trompeta i orga a l'església de Sant Pere de l'Escala, organitzat per Oliver Bastul. A la mateixa hora, a les 9, en què es fa el sopar de Sant Pere i Ball al Port de l'Escala, el sopar que es va ajornar la setmana passada. I també a les 9 del vespre comença un altre cicle típic d'estiu. Són les nits temàtiques del casal del jubilat Jardí del Padró. Nit temàtica amb l'actuació del grup Medder Band. Dissabte, intens en dissabte d'activitats, al matí 9:15 engega o es fa la primera sessió del taller de restauració d'embarcacions tradicionals organitzat pel Museu de l'Anxova i de la Sal. També al matí, aquest mateix museu organitza el taller de barquetes de suro a les 11 al Masle. I a les 12, inauguració de l'exposició temporal Camins de Ronda. A la tarda, a les 4, campionat de PlayStation de la Penya Blaugrana a la Sala Polivalent. Al vespre, a les 8, recital poètic i musical per a la presentació del llibre Antígona, de Sòfocles, editat per la Casa dels Clàssics. Intervindran Laia Marull, Jordi Massoni, Moja Ayou i Maria Lluïsa Ibáñez. El Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries, és organitzat conjuntament entre aquest museu i la llibreria Vitel·la. Una hora després, a les 9, concert de cançons populars a càrrec del grup Mar d'Amunt, al Camp dels Pilans, organitzat per l'Associació de Veïns del Barri. I a 9:15, a Riells, la desfilada de moda Fashion Show L'Escala, que organitza la UBET. Diumenge, tancant setmana, minidisco a la plaça de l'Univers. Afegim-hi exposicions. Fins al 14 de juliol a la Casa del Gavià, El Oro Blanco, de la guanyadora de l'última beca de primavera, Lucía Díaz. Fins al 25 d'agost, Ceràmiques, a l'Alfolí de la Sal, l'exposició Diversitats. Més activitats d'estiu tots els dilluns a la plaça de la Rosa, ballades de l'Indy Hop. I fins al 28 d'agost, tots els dimecres, en la Riba Market Night a la Riba. En properes edicions de l'informatiu repassarem les visites guiades. En la mesura que ja ha començat la temporada, ens fixem avui només en les de dimarts. Dimarts com avui, 6 de la tarda, ruta al Foli, una passejada pel barri vell de l'Escala per conèixer la seva essència. A les 7 de la tarda, Summer Experience, vine a fer una visita sensorial al Parc de les Olors de l'Escala i fes un autèntic mojito de l'Empordà. Reserves al correu escala-empúries@parcdelesolors.com. Repassada l'agenda d'activitats, fem un salt endavant i amb aquesta calor que estem vivint aquests dies, malgrat s'hagi atenuat una mica, continua fent calor, en continua fent molta, però volem saber cap on ha d'evolucionar. Això ens ho explica en Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Bon dia, Sergi.
Molt bon dia. La situació de la setmana passada ha tingut efectes molt més enllà de la calorada extraordinària en terra ferma. La situació de dorsal, pantà baromètric, vents molt fluixos i gran insolació, estem a l'època on el sol pica amb més força, ha fet que la temperatura de l'aigua del mar es dispari més de 4 graus de cop, amb una temperatura actual avui que volta els 22 graus. És a dir, un cop s'han tallat els vents del nord, les corrents de gregal, han arribat les marinades fluixes i les corrents més de llevant, xaloc o fins i tot de sud, que han afavorit una ràpida estratificació, és a dir, formació de capes d'aigua molt més càlides i un escalfament sobtat, sobretot, de la capa més superficial. Tindrem un cel serè gran part del dia, fins que a la tarda apareguin nuvolades cap a muntanya i a l'interior i puguin arribar alguns núvols fins a la mateixa línia de la costa, sobretot ja al final de la tarda i al vespre. Ambient calorós, de ple estiu. Temperatura màxima entre 30 i 32 graus. El vent bufarà en règim de marinades, de xaloc, de força 2-3 a migdia, i a la tarda ja girarà cap a migjorn fluix. I a la mar, en general, una situació molt plàcida, arrissada, amb àrees de marejol a la tarda. Per demà, dimecres, ens espera de nou un cel serè gran part de la jornada. Només alguns núvols prims, de matinada, i a la tarda, de nou, algunes nuvolades cap a muntanya i cap al nord. Es mantindrà la calor de ple estiu i l'aixafogó. Demà, temperatura màxima de 31 a 33 graus i una mínima entre els 23 i els 25. Serà una mínima de mal dormir, en podríem dir. Bufarà gregal molt fluix de matinada, encalmant al matí. I a migdia s'imposarà primer el xaloc de força 2-3 i a la tarda el migjorn fluix. A la mar tindrem arrissada tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Molta meteo, Sergi, gràcies. Fins demà.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
El ple aprova el cartipàs en què es governarà el municipi els propers 4 anys, una sessió en què es va aprovar també el règim de sessions, les tinences d'alcaldia i retribucions. És el tema amb el qual hem obert l'informatiu d'aquest dimarts 2 de juliol. Tema d'obertura acompanyat tant d'altres aspectes de l'àmbit local, com el fet que Santa Reparada de Cinclau sigui ja des d'aquest cap de setmana el segon espai Víctor Català de l'Escala. Divendres s'havia presentat el llibre guia dedicat a aquesta ermita, dissabte es va inaugurar la museïtzació que se n'ha fet i el diumenge es va fer una visita a l'ermita del Roser i a l'església de Sant Genís de Torroella. Hem començat a avançar les activitats habituals d'estiu. Avui fèiem la prèvia de les audicions de sardanes, que començaran demà dimecres amb la principal de la Jonquera. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral ha completat l'informatiu d'avui, d'aquest dimarts 2 del mes de juliol. Demà hi tornarem, com sempre, a la 1, a les 8 del vespre, reemissió a la mitjanit i a qualsevol hora que vulgueu, a través del web radiolescala.cat, podeu escoltar les notícies del dia, les notícies de dies anteriors, o podeu escoltar el podcast sencer de l'informatiu i tants altres programes de contingut local. En breus instants continua la programació local. Obrim avui un suplement especial, Talls de Ple. Talls de Ple per escoltar l'enregistrament íntegre de la sessió de Cartipàs que va tenir lloc ahir a la sala consistorial de l'Ajuntament de l'Escala. Gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.